Tot arrenca el número 149 de l'Avinguda de la Nova Icària al Poble Nou de Barcelona. Allà hi trobem els orígens d'una llarga història industrial que acaba amb el tancament de les plantes de Nissan a Catalunya. L'any 1920, Ford obre la seva primera fàbrica a la península. El govern de Primo de Rivera estableix aranzels a la importació de vehicles i això provoca que l'automobilística nord-americana comenci a produir cotxes a Cádiz. Tres anys després es trasllada a Barcelona, on manté l'activitat fins que esclata la Guerra Civil.
El ministro de Industria, don Gregorio López Bravo, recorre la factoria de motor ibérica, dedicada a la fabricación...
Acabada la guerra, la fàbrica passa a produir camions amb la marca Ebro. El 1954 la companyia es nacionalitza i passa a dir-se motor ibérica. A finals dels 60, la fàbrica abandona els històrics terrenys del Poble Nou i es trasllada a la zona franca.
En la zona franca de Barcelona se inaugura la nueva fábrica de motor ibérica, que es la mayor industria de maquinaria agrícola de España. Acompaña al generalísimo el ministro de Industria.
L'any 1980 és una altra de les dates claus. Nissan adquireix una participació de la companyia i d'aquesta manera la fàbrica catalana es converteix en la primera planta de la multinacional japonesa a Europa. Enrique Saludes, ex-treballador de Nissan, explica que va significar un salt de qualitat.
Ahí nos mezclamos dos generaciones, una la antigua, la que venía de Ebro y de motor ibérica, propiamente dicho, y nosotros que entrábamos. Y yo cuando entré es cuando se empezó a implantar la metodología japonesa, de cómo trabajaban ellos, todo mucho más científico.
Nissan presenta el coche para la gente que quiere tenerlo todo en todos los terrenos.
Els primers models que es van fabricar a Catalunya van ser els exitosos tot terreny de Nissan.
Nuevo Patrol 4x4 en todos los terrenos de Nissan Motor Ibérica. Los japoneses.
Tot i l'èxit de vendes, estar situats lluny del centre de decisió de la companyia ha fet que els treballadors sempre hagin vist el futur amb preocupació.
Siempre hemos ido de susto en susto, entre comillas. Siempre han pasado años y siempre pendientes de que nos otorgan un producto o otro para dar fiabilidad. Una empresa, y más está de zona franca, si haces menos de 100.000 unidades no es rentable.
Però el cop definitiu va ser la creació d'un conglomerat entre Nissan i Renault l'any 1999 sota el domini dels francesos.
Yo creo que es lo que nos ha matado. También es verdad que Nissan entonces, pues bueno, entró unas pérdidas enormes, había un agujero financiero enorme y tuvo que venir alguien a llenarlo, ¿vale? O sea, alguien que fue Renault, pues claro, también quería su participación. Yo digamos, pago la fiesta, pero de aquí en adelante pues tenía unas prebendas hechas en sus acuerdos comerciales.
A la posició dominant de Renault s'hi va afegir la crisi econòmica global que va afectar la producció. L'any 2008 l'empresa va presentar un expedient de regulació d'ocupació que va afectar gairebé 1.700 treballadors de les fàbriques de la Zona Franca i de Montcada i Reixac. Aquestes dues plantes, juntament amb la de Sant Andreu, ocupaven ara 3.300 persones. En ple debat sobre el futur de la mobilitat i el paper que hi haurà de jugar al cotxe, es posa punt final a 100 anys d'història.